Si és un altre
Araujo, Koundé, Íñigo, Araujo, Koundé, Christensen, hi ha un que era el suplent.
Si tu jugues amb tres a darrere, si tu no vas sobrat.
Aleshores has de replantejar el mig del camp, eh?
Aleshores sí, no, clar, és que ara amb el rendiment, durada, amb potser... el rendiment dels futbolistes que estan durant a la defensa, una t'has de replantejar què fas, si jugues amb 3 o jugues amb 2. Després, si passem al mig del camp, quan torni Frenkie de Jong, tens a 5 futbolistes al mig
Totalment.
Del camp a un rendiment molt alt. Si jugues amb 4, bueno, doncs només n'hi ha un de recanvi a la banqueta que és necessari, però aleshores què fas amb Joao Félix? Aleshores també vas a la línia del davant, és a dir, que trobar l'encaix amb el rendiment que ara estan jugant els futbolistes, amb els egos que sembla que tenen alguns del vestidor, aquí Xavi té una bona patata calenta i serà molt important la gestió que faci d'això per trobar el màxim rendiment i que els jugadors estiguin connectats al llarg de tota la temporada. Però és que a mi ara mateix, línia per línia, amb el rendiment dels futbolistes, hi ha molt debat amb què pot fer.
No creieu que Xavi, en la primera temporada, li va anar bé tenir 11 jugadors, diguéssim, de confiança i un 11 de gala? I ara... que ha vist que havia de gestionar egos, que ha vist que havia de gestionar jugadors que aparentment són titulars però que també han d'anar a la banqueta perquè ha de repartir els minuts, i entre això i les lesions li està costant trobar un 11 d'alguna manera fixa. És veritat que aquí hi ha les lesions que evidentment condicionen, eh? Teniu aquesta sensació o no?
Jo tinc la sensació, no exactament, tinc més sensació que Xavi l'any passat, com que sap que no té jugadors diferencials a dalt, i crec que ell creu que pot tenir bons jugadors a dalt, però no diferencials, ell basa la Lliga, és evident, són resultats, amb la solidesa defensiva.
Sí, i amb la solidesa d'un equip, també.
Correcte, el bloc...
d'11 jugadors, de saber que el teu lateral dret és Koundé, de saber que el teu mig del camp se'l sabia tothom de memòria i tenien uns mecanismes, és a dir... Jo no veig mecanismes en molts partits de certes associacions de futbolistes. Veig que falta coneixement entre els jugadors, que es coneguin com ho fan d'altres equips, i sempre, no sé, em falten mecanismes i associacions entre els jugadors al mig d'un partit.
Sí, i aleshores el discurs a l'inici d'aquesta temporada quin va ser? Hem guanyat la Lliga, hem tret bons resultats, ara volem millorar el joc. Aleshores, una mica la premissa ha estat: ara tenim Joao Félix i tenim Lamine, anem a ser més vistosos, però quan Xavi ha mogut la manta, ha intentat ser més ofensiu, fins i tot en alguns partits, jugant amb Rafinha per dins, amb Joao Félix, amb Lamine, amb molts efectius a davant, i ha perdut la solidesa que tenia al darrere. Aleshores, crec que més que una qüestió de gestió d'egos, és que Xavi ha volgut donar una passa endavant a nivell de joc, pensant que mantindria la solidesa, però clar, pel camí s'ha oblidat que l'any passat va ser sòlid perquè, per exemple... parlant dels temes dels laterals, tancàvem tres amb els dos centrals, més Koundé. Ara, en infinitat de casos, tens a Valde i Cancelo despenjats, i no sé quants gols porten encaixats al Barça, però bastants més que l'any passat a aquestes altures.
Però jo estic bastant amb el Ballera de la gestió de noms, perquè és a dir, agafa l'11 l'any passat, llavors ha de gestionar col·locar els dos Joaos, i aleshores perds un central i perds un migcampista, i estàs defensant amb un central menys i amb un migcampista menys, i per tant jo crec que en el mig és diferent. I alhora jo crec que les lesions no li han permès. A dia d'avui tinc la sensació...
tenir aquest 11...
que Xavi,
fer aquest 11
sí,
seu.
Que Xavi, si Xavi pogués fer-te una confessió i dir-te: jo encara no he pogut fer cap dia l'11 que jo he volgut, potser t'ho podria arribar a dir, perquè no ha tingut... Pedri es lesiona el segon partit, no?
Segons,
el 22 d'agost, sí, que no sé si era el primer o el segon partit.
Era el Cádiz, el segon, sí.
Sí. O sigui, mai segurament et dirà, o sigui, et pot dir que mai ha pogut fer l'equip que ell voldria. Ara bé, un cop es tingui tots, a veure què fa, que és això que deia la Laia, haurà de gestionar tots els migcampistes, perquè a Muriel Romeu són 5, i si jugues Joao Félix hi ha 3 llocs, si jugues amb extrem amb Lamine o no, vull dir que a veure com ho fa.
La meva teoria, ja fa unes setmanes que la vaig dir, és una visió de futur.
Pedrada?
No. Una pedrada? Sí. No és tan pedrada. És que quan arribin els partits gordos de veritat, els dos Joaos no seran titulars. Bé. Cap dels dos.
Però aleshores per què els has portat?
Doncs perquè
sobretot
a vegades
el Joao Cancelo, no, o sigui, Félix els plans, sí que és diferent al seu
perquè
cas,
perquè a vegades
el
els plans no surten com tenies al cap. I jo crec que a Xavi se li està configurant la idea al cap de que amb Joao Cancelo, que és boníssim, l'equip és més caòtic. Això li ha passat sempre a Cancelo, per cert. Sí. És molt bo, però fa els equips més caòtics, i la base sòlida li ha funcionat bé, I crec que la idea de Xavi és quan estiguin Gavi, quan estigui De Jong, quan estiguin Pedri i Gundogan junts, que juguin els quatre. I faltarà algú al costat de Lewandowski.
Doncs...
I crec que no serà jo, Fèlix.
Però... Albert, ràpidament, tu t'imagines la fase decisiva de temporada amb Cancelo a la banqueta? No voldria estar al vestidor, eh?
Jo, si va, però potser ha de ser valent. No ho sé, eh? Ara potser, no, potser estem parlant de...
És un futbolista que quan acaba... No dic que sigui un encert, però un jugador que ve del City, cedit, cobrant menys, i el poses a la banqueta, que tingui sort Xavi al vestidor, perquè del que expliquen de Cancelo no són precisament flors i violes.
No li agrada ser suplent, sempre ho ha dit. Hi ha molts partits. Jo parlo dels partits grans. De Champions, si el Barça arriba als vuitens, no vull tornar a ser pessimista. Però... Escolta'm, si no està content, també se li acaba el contracte. Vull dir, és un jugador cedit. Acaba l'estiu i és un problema menys. No és que em vulgui carregar a jo Cancelo. Però sí tinc la sensació que tornarà als orígens en defensa, amb Koundé de lateral dret i amb Balde. L'opció de Cancelo per Balde és segurament l'única on jo salvo el portuguès, però estic bastant segur que jo Fèlix acabarà sent jugador suplent als partits grans si els migcampistes estan tots disponibles.
Del que deia abans el Toni sobre els gols encaixats pel Barça, a la jornada 13 de la present temporada porta 13 gols en contra, per tant, un gol per partit. La temporada anterior va acabar la Lliga les 38 jornades amb 20 gols encaixats, és a dir, una mitjana de 0,52 gols el per doble. Partit, és a dir, estem al doble.
I per què les últimes...
es va deixar
10, el Barça encaixa pràcticament la meitat dels gols, perquè jo crec que va arribar aquell partit contra el Real Madrid on es guanya la Lliga virtualment amb 6 gols encaixats. Vull dir, eren números impossibles de repetir, però tampoc això, no? Vull dir, això és clarament una davallada defensiva important.
Jo tinc una petita pedrada de posicionament.
Hem vingut a jugar una mica entrenadors avui. Sí, home, sí.
Pedrada de en gestionar l'equilibri i gestionar el vestidor, que és provar, no sé si algú me la comprarà o no, Gavi de lateral esquerra.
Ostres. Uf.
Llavors és una pedrada molt gran.
Això és d'haver col·locat gotes de ginebra. Ja. Compte.
Pedrada de divendres per la nit.
Sí. Encara no som a les 12, però bueno, a veure...
No, el Marc no va amb camisa, però ja ha fet
feina. M'encanta. És de los creadores de Young, de Frenkie de Young, de lateral dret.
Jo vaig sumar aquí.
Jo vaig estar en aquesta de Young.
Ah, sí? A veure, doncs, explica'ns els arguments, potser no, algú puja al carro.
Perquè Cancelo pot seguir de lateral dret, al mig amb Koundé Araujo, i a Gavi a l'esquerra. D'aquesta manera pot seguir jugant amb Gundogan, Pedri i De Jong al mig del camp, i quan ataques, doncs pots tenir 4 al mig, pots fer aquest 3-4-3 igual, tant de la mateixa manera com si fessis Koundé, Araujo, Christensen.
Però vaig a...
Aquesta figura de Gavi et pots Gavi... fer de lateral i et pots jugar al mig. Igual que t'ho fa Cancelo, que et fa de lateral i et juga al mig, t'ho faria Gavi, després Gavi et defensa. Que per mi és un dels complements importants per col·locar-te aquí.
Però vaig a ser una mica l'advocat del diable d'aquesta teoria.
Clar,
el perds potser al mig del camp, que és on et donaria el fet de guanyar duels...
A l'hora de defensar. Sí. Aquí és on... Clar. Per això te'l col·loco aquí, perquè el bo que tens és la gestió de tenir 4 tios a atacar amb un 3-4-3.
Però no, aquí...
No ho veus,
I Valde ja ens l'hem carregat totalment,
No, l'hem carregat, sí, clar.
Però que... tant si quan hem ubicat a Cancelo per l'esquerra, si ara va aquesta opció de Gavi...
He vingut a tirar-me un triple.
És que Valde, sí. No sé si el Gerard voldrà fer una minicarpeteta de 2 minuts, però la davallada...
La pots obrir ara mateix, mira.
La davallada del seu rendiment és important. Porta una assistència en l'acabada de temporada i la seva aportació ofensiva deixa molt que desitjar. Ràpidament, del que deia del Marc de Gavi de lateral... Jo tinc dubtes perquè tinc la sensació que Oriol Romeu oficialment s'ha caigut del teòric 11 de gala i Gavi, com a la base del quadrat del clàssic, va funcionar molt bé. Aleshores crec que si traiem a Romeu de l'equació el veurem bastant per davant de la defensa a la base del quadrat. Per això em costa més veure el carril esquerre. I del tema de Balde crec que és preocupant. No diria que és alarmant, però sí que se l'ha elogiat molt i des de que ha renovat... veig un Balde, com t'ho diria, molt pla. És a dir, grans errades, potser no. Ha sortit en la fotografia de molts gols? Segurament no. Però tu d'un lateral a l'esquerra del Barça no esperes només que no s'equivoqui, sinó esperes que et sumi, que t'aporti.
No té competència. Els jugadors sense competència habitualment sempre acaben baixant una mica el rendiment perquè no té cap mena d'exigència, és molt jove encara, però el Barça no té dos laterals esquerres. No els té, en plantilla. Té a Cancelo, que podria
ser. A priori és Marcos, però
sí, sí. Clar, perdona, si m'he oblidat de Marcos, però imagina't, no? Si
ja jo crec que conscientment.
Sí, si no, 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 fet amb mala intenció, però òbviament jo crec que en Marcos Alonso ja no hi podem comptar en els partits realment importants del Barça, no?
20 minuts i la mitjanit. Hem de fer una pausa i de seguida tornem-hi. Continuem parlant d'aquest trencaclosques i d'altres coses de l'actualitat blaugrana. Ara tornem.
RAC 1. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya. El Ripollès, viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. ripollesturisme.cat.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Diumenge 17 de desembre, The Gospel View Choir dona la seva veu en un concert solidari per recaptar fons contra el tràfic humà. Vine tu també a l'Auditori de Barcelona a donar la teva veu i col·labora amb Sonrises de Bombay en una gran tarda de música i solidaritat. T'esperem el 17 de desembre. Compra ja les teves entrades a auditori.cat.
Et pots sentir únic gaudint de la Black Week de Hyundai, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials en tota la gamma durant el primer any. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de novembre. Més informació a Hyundai.es.
Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, amb paraules o amb fets. I a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant dos nous magatzems en només dos dies, a Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Can't Pràcticament 3:15, veus el turròmetre. Arriba el moment de regalar uns torrons. Aquell moment que mai saps quan pot aparèixer el tu diràs. Doncs avui a 3:15 regalem un lot de torrons Vicenç que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats d'aquest Nadal 2023. Participeu i podreu endolcir aquesta època de l'any amb el lot de torrons Vicenç, el torró torró. Sembla que ja tenim guanyador, de seguida el saludem aquest oient que haurà de jugar amb nosaltres. Laia, un dia més et quedarà sense torrons Vicenç.
Sí, ja ho veig, ja.
Albert Fernández també, ets de ja, torrons
ja
o no?
Sí, ja em sap greu, perquè venia amb la il·lusió, òbviament.
Venies amb la il·lusió, eh?
Encara no he provat el de xupa-xups, el de nata i maduixa.
Hi ha Maria Carey i llavors hi ha els torrons Vicenç, que són el que avança el Nadal, no? Són els dos grans.
Això està... Estem a 17 de novembre, vull dir que això, de seguida...
De seguida toca ja posar l'arbre... Mm.
Bé, ja començar... Els llums.
Sí.
Jo he començat a rebre propostes de sopars de Nadal, no?
Sí. Mira, la setmana que ve
tenim ja el sopar de Nadal de RAC1.
Veus?
Interessant. 24 de novembre.
Teníem guanyador, sembla, perquè hi ha algun problema a la producció. De seguida... Podeu seguir trucant, si el guanyador...
Si no jo, no.
Si el guanyador o almenys el qui havia de tenir el torn de trucada no l'agafa, 902-4700, si no, li donarem a l'Albert Fernández.
Al lot de backup.
Escolta, no, perquè l'Albert... Aquest tracte de favor...
Jugem 1 contra 1.
Sí, podem concursar... Mira, acabarem de fer l'11, perquè teníem l'11 aquí, mentre sona Maria Carey de fons, acabarem de fer l'11, que diguéssim hauria de ser la base de Xavi de cara a aquests partits que venen importants. Ter Stegen a la porteria,
he anat apuntant el que heu anat dient aquí seria l'11 de gala si demà el Barça jugués la final de la Champions. Koundé, Araujo, Íñigo, Cancelo.
Jo col·locaria Christensen per Íñigo, eh?
Sí?
Sí. No,
faig l'esmena, poso que l'esmena, poso l'esmena.
Només perquè consti que estic en desacord d'Íñigo per Cristo.
Mig del camp, Frenkie i Gavi a la base del quadrat, més avançats Pedri i Gundogan, en punta Lewandowski, i clar, aquí ens faltaria, que no ho hem parlat, un altre meló per obrir, que és la de l'extrem dret. Perquè, clar, en Rafinha, que entre que va estar sancionat, després lesionat, gairebé no ha estat disponible, després tenim Ferran, que va començar molt bé el Tauró, però... s'ha anat diluint una mica, i després el paper de Fermín, que amb els dos extrems drets disponibles, quin ha de ser el paper de la Minyó?
De seguida respon Antoni, Joan Martí, Albert Fernández i Marc Marvà. Abans, tenim l'oient que ha de participar amb nosaltres per guanyar aquest lot de torrons Vicenç. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, com et dius?
Soc el José.
José, des d'on truques, José?
Bueno, ara estic en ruta, però sóc de Centelles.
De Centelles, en ruta. Vigila amb el cotxe, això sí, sempre escoltant, evidentment, RAC1 i el tu diràs. Va, juga amb nosaltres, a veure si et pots emportar aquest lot de torrons Vicenç. Qui s'hauria de menjar els torrons Vicenç aquest Nadal?
Jo sóc del Barça, però jo crec que se l'hauria de menjar l'entrenador del Girona, el Michel.
Michel, fantàstica temporada de l'equip que de moment va líder de primera divisió. I qui no se'ls hauria de menjar?
Bueno, jo crec que el Rubiales, per tot el que ha passat amb la selecció i amb les jugades.
Doncs apuntem Rubiales, avui per cert inhabilitat per en aquest cas per el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, arran de la denúncia que hi va haver del Consell Superior d'Esports. José, que em sembla que està allà la trucada, que està en ruta i deu fallar la cobertura. No pengis, que t'agafen les dades i t'emportes cap a casa aquest lot de torrons Vicenç. Moltes gràcies.
D'acord, moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Hem regalat ja el lot de torrons Vicenç. Quin dels tres seria titular en un partit gran?
Passo paraula, perquè és que realment és una molt bona pregunta. Crec que la mina en partits grans, el mateix Xavi ha explicat que té problemes a nivell de les pressions, sense pilota, segurament se'l guardaria, fa lògica, pels últims 20 minuts. Jo, Fèlix, també explicàvem que potser ha baixat una mica el seu rendiment i, en canvi, la seva màgia als últims 25 minuts et pot donar, però alhora això voldria dir que Rafinha va de titular, diria que a nivell de confiança està pitjor que mai. És una... no
sé, perquè jo, Fèlix, a la dreta no el contemplem.
No, aquest és el problema, que si el carril que més pujarà és l'esquerrà de Valde, a priori, si no està Cancelo, o si, clar, però el problema és que quan està Cancelo no saps quin serà exactament el carril que més pujarà, però lo normal és que hi hagi un futbolista a la dreta, no? I Robert Lewandowski, i aquest migcampista de més és el que ocupa aquesta posició a l'esquerra. Per tant, jo apostaria per Rafinha, crec que és el que té més números per en un gran partit jugar amb Robert Lewandowski a la punta, per diferents condicions,
Pel físic? A l'hora de treballar... Defensa.
Pel físic, perquè òbviament és un jugador que treballa molt, perquè té xut, perquè té capacitat de posar moltes pilotes a l'àrea per ser rematades amb rosca, però no té el que sí té Lamin, que és aquest 1 contra 1, que en partits grans també et pot canviar partits, però jo crec que seria Rafinha ara mateix.
Un embut pel mig, Marabà, pot ser? Amb Rafinha? Ha d'entendre l'amplitud, eh?
Sí, hem posat els 4 migcampistes, no? I aleshores, aquests 4 migcampistes, un aniria d'extrem esquerra.
Sí, no sabem qui, o la punta del quadrat, no? Que es diu, Gundogan, Pedri...
Jo veig... Ostres... I podem posar els podem dibuixar diferent i seguir Joao a l'esquerra, no? També. A mi, de tots tres, sí. De Lamin, Joao Fèlix i Rafinha, com a pes de jugador, el que més m'agrada és Joao Fèlix. Però sí que és veritat que l'hauríem d'encaixar en el dibuix. Home, té molt talent, aquest equip. O sigui, de talent, el que jo crec que fent aquest joc és una mica la pregunta que jo encara em faig de l'any passat que va fer Xavi. Si va agafar els 11 i va dir, a veure, els millors 11 que tinc i que ara estan més en forma són aquests. Com els ordeno? Doncs els ordeno així. I llavors va fer 4 migcampistes. Si fes el que amb Joao Fèlix, per mi, que diguéssim, quins són els 11 que tenen més talent ara mateix o que estan més en forma? Aquests. Doncs ja els ordenarem com puguis una mica, no? És la teoria aquella que també... Mítica teoria que crec que he explicat algun cop de Charlie Reixac amb les mongetes, que deia que les ficaves en un plat i feies així una mica i s'ordenaven soles. Doncs que els jugadors bons feien el mateix. Tu es fiques i ja s'acabaran d'ordenar, no? Però jo veig això amb Cancelo a l'esquerra, amb aquests tres a darrere, i a davant comences a agafar jugadors de més talent.
No, jo, si em deixes dir una última pedrada, sí, perquè va de pedrades avui.
A veure.
A mi m'agradaria, almenys, que ho provés en un partit d'inici a Joao Fèlix de 10. Donar-li 3 partits, 2, si vols.
De punta?
No, de 10, darrere de Lewandowski.
Però aleshores...
4-2-3-1.
Clar, és un dibuix que el Barça no ve fent. Aleshores, Xavi hauria d'intentar tocar alguna tecla, però crec que és una forma de Joao Fèlix on més li agrada jugar entre línies.
Però de 10 ja hi està jugant quan juga a la punta.
No, però és diferent. Em trampa.
No.
Sí, perquè ell comença des de l'esquerreta i es va centrant, jo vull dir, directament rebre l'esquena del pivot, el que feia Messi. I allà és on més disfruta Joao Fèlix, i potser li donaria 2-3 partits a veure si allà a prop de Lewandowski, perquè de fet quan ha estat prop del polonès és per més perill.
El dia del Betis, tots es van pensar que sí. Hi hauria aquests mecanismes dels quals parlava jo abans, sí.
I l'Ambere, aquests dos dies també, vull dir, els dos dies van coincidir.
Tothom pensava, ostres, Lewandowski ha trobat el seu soci, Joao Fèlix, però no.
Però, i una pregunta amb això que dius tu ara, Toni. Joao Fèlix està cedit i el Barça no té capacitat econòmica per quedar-se'l. Aleshores, tu creus que és bo canviar el sistema per adaptar-te a un jugador que marxarà a partir del mes de juliol?
No és bo.
Clar, és que és difícil potser trobar l'equilibri.
Però Deco ja va deixar caure, no?
Que intentaran.
Deco sí, va dir que si fos per ell se'l quedaria, però esclar...
Però clar, si Meure no el vol a l'Atlètic de Madrid, quan et poden demanar per ell?
No, de 70-80 milions no baixarà.
És que és
una nova sessió.
El problema és que contra pitjor jugui, menys et costarà, però menys el voldràs, i contra millors partits faci, més car serà, per tant serà més difícil fitxar-lo. És un peix que es mossega la cua una mica i serà complicat el tema de Joao Fèlix en el futur. Perquè segurament si és assequible, és que no el voldràs, perquè no ha jugat bé. I si és car no el podràs pagar, per tant és un futur una mica incert.
I després el cas de Vitor Roque, que sobrevola... Durant totes les aturades surt el nom de Vitor Roque, que ara està lesionat, per cert, amb l'Atlético Paranaense, i que no sabem ben bé si acabarà arribant o no a Barcelona, perquè sí, que està molt complicat, han d'entrar els diners, però el Barça ho vol, ho intentarà, etcètera, etcètera, passaran les setmanes, arribarà el mes de gener, continuarem parlant de Vitor Roque, i potser fins l'última setmana seguim parlant de Vitor Roque. Urgeix el fitxatge del brasiler, o l'arribada del brasiler, tant com com, no ho sé, com tinc la sensació que es desprèn a vegades des de certs entorns?
Jo urgència no li veig, perquè crec que, o sigui, és un jugador que, en allò de la famosa frase de Zubizarreta del rendimiento inmediato, a priori no seria un jugador de rendiment immediat quan arribi, i això és el que si li donem tantes presses perquè acabi arribant i arriba i no rendeix de manera immediata i a sobre se'l critica perquè no ho fa, és que no és problema seu. O sigui, arriba per primer cop canviant de continent a un nou club que canviarà totes les dimensions per ell. Jo, per tant, no li veig aquesta urgència. Ara, que et pot sumar, i tant que et pot sumar, o sigui, serà dels pocs jugadors de tota la plantilla que va a l'espai. O sigui, no hi ha jugadors del Barça que vagin en profunditat a demanar la pilota. Només Rafinha, jo li dels davanters. Llavors, home, et pot donar arguments, et pot donar coses diferents, sí. Però ho veig més com que et pot sumar, que no tant l'argument de perquè Lewandowski ja està acabat, perquè no sé què, perquè un suplent de Lewandowski, això pots aguantar per mi 6 mesos perfectament.
És un altre argument que podria tenir el Barça en atac, i en algun context podria ser un jugador, partits de descats, o partits que el Barça guanya i contra un rival bo i que té espais darrere de la defensa, és un futbolista que òbviament explotaria bé aquests moments, no? Donaria coses, no crec que sigui negatiu, però si el Barça no té la capacitat econòmica no crec que es tornin bojos per portar-lo, imagino.
Vitor Roque sí o Vitor Roque no, Joan Martí?
Jo crec que no és el factor diferencial. Crec que si el Barça aquest any hi va bé i Vitor Roque bé, no crec que sigui pel brasiler, i si no li va bé no serà perquè ha faltat. Jo crec que ara mateix no es pot parlar de Vitor Roque com un pal de paller, pot ser un complement molt bo, però al final tu fas una aposta de futur i no pots ara perdre el zoom, i perquè tinguis problemes de gol anticipar la seva adaptació. No oblidem que ve directament des de Brasil, el Kun Agüero fins i tot quan arriba aquí necessita un període d'adaptació llarg, per tant calma i tranquil·litat i bons aliments. De fet, fins i tot em diràs que tinc una mentalitat una mica pessimista o perdedora, però si tu el portes aquest mig any i tens la mala sort de caure 8ens i no comença bé, ja et dilueixes el seu efecte bombolla. En canvi, si t'esperes i el portes al juny o al juliol i el Camp Nou el disfruta com aquests cracs brasilers, poc a poc, el primer partit, primera jornada, fas una mica més de xup-xup.
3 minuts i la mitjanit. Veus, hem jugat a ser una mica d'entrenadors, algú ha tirat la seva pedrada del divendres, el triple d'esquenes, sí, amb el Marvà, que diu que provaria Gavi de lateral esquerra. I avui no hem parlat de la situació de Xavi, portem, jo crec que 10 dies seguits parlant de l'entrenador, amb les declaracions de Deco, també del president Joan Laporta, però en canvi hem jugat a ser entrenadors. A veure, qui vol fer caixa és el Barça, perquè avui ha anunciat que jugarà un amistós als Estats Units abans de Nadal, és ja oficial, Laia, quin dia?
Serà dijous 21 de desembre a les 3 de la matinada, hora de Catalunya, contra l'Amèrica de Mèxic a Dallas, un amistós que jugarà amb el vistiplau del cos tècnic per ajudar a la situació econòmica del club. El Barça ingressarà una bona quantitat de diners, tot i que una part de la recaptació serà en benefici dels afectats per l'huracà Otis, que va afectar la ciutat d'Acapulco a principis de novembre. El partit l'organitza Soccer Media Solutions, que és la mateixa empresa que va organitzar la gira del Barça femení a Mèxic aquest passat estiu, i es jugarà al Cotton Bowl amb capacitat per 90.000 espectadors. No és l'AT&T, que és on es va jugar el clàssic aquest estiu, sinó que és l'estadi on el Barça va jugar l'estiu del 2022 contra la Juventus. Atenció, perquè l'equip sortirà cap a Dallas, just després del Barça-Almeria, que avui hem sabut que jugarà dimecres 20 a les 7 de la tarda. Per tant, serà arribar i moldre, perquè hi ha 14 hores de vol fins a Dallas, i el Barça haurà de fer aquest trajecte entre l'inici del partit de Lliga, entre el Barça-Almeria, i l'inici del partit amistós, que és a les 8 de la tarda, hora local, hora dels Estats Units. Hi ha 32 hores de diferència, és a dir, que en 32 hores el Barça jugarà un partit, farà 14 hores de vol i es prepararà per jugarà l'altre. El Barça juga amb les 7 hores de diferència que hi ha entre Barcelona i Dallas, volarà de nit i arribarà a primera hora del matí als Estats Units i després d'aquest amistós, doncs tornarà a agafar un avió i tornarà cap a Barcelona per començar ja les vacances. El primer partit del Barça del 2024 serà a Les Palmes Barça, dimarts 2, dimecres 3 o dijous 4, per tant, jornada intersemanal per començar l'any. Al cap de setmana, aquella setmana ja, perquè us aneu ubicant, hi haurà Copa i ja hi entrarà el Barça i els altres tres equips de la Supercopa, Madrid, Atlètic de Madrid i Osasuna, és a dir, estem parlant del cap de setmana de Reis, hi haurà Copa.
Déu-n'hi-do. Agafar els bitllets, Marvà, Fernández i Joan Martí, agafar els bitllets, no, que no es lesioni ningú i tornar cap a casa sa i estalvi. És l'únic objectiu d'aquest amistós.
És la nova versió del que ja vam viure a Austràlia, no? O sigui, la versió final...
Exagerada, no?
Sí.
Encara més exagerada.
Totalment. La versió final de temporada en Austràlia, fer un bolo per guanyar diners, ara apareix en el Nadal, també. Vull dir, no sé, ja no hi ha més dates per trobar bolos, a part de fer gires en partits independents. És increïble, però clar, el moment econòmic en el que viu el Barça t'obliga a trobar i a fer equilibris d'aquest tipus.
És el que hi ha. Has de treure d'on no n'hi ha, has de rebuscar sota les pedres. El Barça passa per un moment econòmic molt dolent i si ajuda, ajuda. Esportivament no crec que sigui un problema molt greu. El vol tampoc és tan llarg.
Home, 14 hores.
A 14 hores has dit?
14 hores.
Oh, sí, és molt llarg.
també et diré que amb les condicions que hi viatjaríem nosaltres, sí, les que hi viatjaran ells, no seran les mateixes.
Comparant-ho amb el que deia el Marvà, l'any passat van anar a Austràlia.
Austràlia,
que és més, sí, que és més llarg. Vull dir que, sí, bé, si vols, sí, pot ser curt, depèn de com ho comparis.
Però hauràs acabat jornada allí i trigues ja uns quants dies en tornar a jugar a la següent, no? Mira, al final no és tan greu. Fas barcelonisme pel món, també, que això segurament a la marca Barça li funciona, i ja està. No ho veig criticable, perquè entenc el context, que és el que hi ha.
No, de fet, elogiable, que davant d'aquestes situacions busquis almenys creativitat per poder fer caixa, no?, doncs aquests 5 milions d'euros. Ara, m'imagino a Xavi amb un desfibrilador exigint als seus jugadors que el màxim que puguin anar és al trot, és a dir, no voldrà ni un sprint, no voldrà que ningú es lesioni, evidentment, és a dir, serà a nivell esportiu una autèntica patxanga, imagino.
I els jugadors, jo crec que o ells perceben alguna cosa també, o al jugador no li fa cap tipus de gràcia això, no, a les portes del Nadal.
Zero.
Més a més.
Zero.
Zero, o sigui, o el jugador guanya alguna cosa, que normalment, com que tu et sents com a jugador un autèntic bufó de dir, em porten aquí a que el club guanyi diners, dius, i de lo mío que hay, una mica, entre cometes, per a que el jugador se senti una mica millor, o sobretot els internacionals, potser sud-americans, des d'allà ja volen molts a casa seva. No, estic pensant, com a opció logística, perquè molts d'aquests no van a casa seva durant tot l'any i ho fan sobretot en època nadalenca.
Home, si no tindria sentit que tornessin a Barcelona.
És que, de fet,
que viatgin directe i s'estalviaran moltes hores d'avió, això també.
Molts entrenadors temen l'últim partit abans de les vacances de Nadal, perquè saben que els futbolistes es deixen anar, pensen ja en les vacances.
Totalment.
T'ho imagina't la gràcia que li deu fer. No sé, a Rafinha, que potser se'n vol anar al Brasil, que hagi d'agafar un avió i que se'n vagi cap a Dallas, que després torni. Ets unes ganes d'agafar les maletes, crec, la majoria de jugadors, i desconnectar, no? I d'aquests 10 dies que tens, o menys, perquè diria que els jugadors tenen una setmaneta, però de dir, va, me n'oblido de tot, i en canvi te'n fan anar a jugar amb Brasil.
Tots són persones, i no vull ser excessivament populista, però trincant les milionades que s'emporten aquests futbolistes i viatgen en primera classe,
això també és veritat.
Plorar per fer un partit de futbol em sembla massa plorar.
Sí, però vés i explica'ls en ells això.
No, clar,
aquest és el problema.
Aquest és el tema, però vull dir...
Si estem mica... així és perquè tenen els contractes que tenen alguns.
Sí, clar, segurament, però siguem també, vull dir, donem una mica de visió global al que estem parlant. És a dir, els jugadors s'enfadaran molt perquè han d'anar a fer un partit de futbol a Dallas. Jo també em fa molt quan torno
problemes,
a casa a
problemes del, sí, sí. No del tercer món, sinó del quart o del cinquè.
Sí, 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 sí.
I després a sobre amb l'afegit de que el primer partit de l'any crec que el fas a Les Palmes.
Sí, sí.
I per
també
tant,
viatget.
I també bueno, viatget llarg,
que
és drama. Un dia de vacances.
Oi.
És a dir, s'hi ajunta tot. Sí, 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 alguns sí, estaran contents.
M'estic imaginant aquest amistós el 2015 amb Neymar, Suárez, Messi, m'emportes del Nadal, què hauria passat?
Déu-n'hi-do.
Algú hauria fallat.
Al minut 89, el verit
punxada,
de desembre. Punxada
al visor femoral de la cuixa esquerra, comunicat mèdic i em quedo a Barcelona, segurament. I me'n vaig cap al Brasil o cap a un altre lloc. No, no pot ser, vull dir, no estava pensant en Neymar, eh?
No.
He dit Brasil, com podia haver dit qualsevol altre país. Sí. 4 minuts per sobre de la mitjanit. Pausa i tornem i rematem la tertúlia abans de parlar de la sanció que hi ha hagut a l'Everton, que avui en parlarem amb el Naveira i el Camí a la Volta al Món, en la secció que fem sempre de futbol internacional. Hem d'actualitzar com està Alexia Putellas i quines són les últimes informacions d'última hora sobre aquest clàssic que viurem diumenge entre el Barça i el Real Madrid, clàssic de la Lliga Femenina, a partir de les 12 del migdia. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Una idea, un projecte, una realitat. A Catalunya som emprenedors i del 13 al 19 de novembre celebrem la Setmana Mundial de l'Emprenedoria.
Amb el suport de Microbank, el Banc Social de CaixaBank i la col·laboració de RAC1.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
1746-01746.
Sèrie
96096.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
Set minuts per sobre de la mitjanit, com deien abans, estem en plena aturada de seleccions, en aquest cas el futbol masculí, però tenim clàssic a la Lliga Femenina, diumenge, falta menys de 48 hores perquè Barça i Madrid es vegin les cares a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i estem pendents de l'estat físic d'Alexia Putellas i n'estarem, em sembla, fins a última hora.
Sí, la capitana és dubte, avui no s'ha entrenat, continua amb les molèsties al genoll esquerre, al genoll de l'operació. La resposta de si arriba o no al clàssic, tindrem més pistes demà al matí quan l'equip faci l'última sessió. Si surt al terreny de joc amb les seves companyes, voldrà dir que està millor, que han desaparegut aquestes molèsties, per tant que es provarà i que tindrà opcions de ser a la convocatòria. Si demà ja no s'entrena, doncs la podem donar per descartada, perquè al final, després del partit del Benfica, ja no s'ha tornat a exercitar amb les seves companyes. L'entrenament és a les 11 del matí a Montjuïc, entrenament per tastar la gespa i que no sigui tot tan nou diumenge. Per tant, haurem d'estar pendents demà a les 11 del matí de si Alexia Putellas s'entrena o no amb les seves companyes. El que sí que et puc dir és que des del cos tècnic tenen molt clar que estem tot just a la jornada 9, que estem al mes de novembre i que no cal prendre riscos innecessaris. Per tant, no se la forçarà en cap cas. I d'altra banda, Irene Paredes, també estem pendents de l'estat de la central basca, s'està recuperant d'un amic de litis, no va poder jugar dimarts contra el Benfica, però sí que se l'espera a la convocatòria, malgrat que avui tampoc s'ha entrenat amb les seves companyes. La previsió, però, és que demà s'entreni i diumenge jugui. I segur que es perdran el partit, ja ho sabeu, Rolfo, Jana i Bruna.
Mentre es resol el dubte de si Alexia jugarà o no, avui jo crec que la gran notícia ha estat saber que Montjuïc tindrà una boníssima entrada diumenge, Laia.
Sí, perquè s'han superat les 40.000 entrades venudes, tot un èxit en rotund. La mitjana del masculí aquesta temporada és de 41.315 espectadors. El dia que n'hi va haver més va ser de 50.112 el dia del clàssic. El clàssic masculí, el que menys el Gamper, amb 35.224. I hem de tenir en compte que les entrades per aquest partit eren les més cares de tots els partits que hi ha hagut fins ara del femení. Per tots aquells partits que s'han jugat fora del Johan Cruyff, els preus anaven des dels 19 euros, és a dir, l'entrada més barata 19 euros, la més cara 56, VIPs a bandes, i els socis només tenien un 30% de descompte. Dic només, dic perquè quan el Barça va jugar per primera vegada en públic al Camp Nou, primer hi havia entrades gratuïtes i després també hi havia el percentatge del 50% de descompte, i aquest cop només 30%, que és el percentatge més baix.
La gent s'ho passa bé amb aquest equip, la gent li agrada veure bon futbol, repeteix, i li és igual haver de pagar 10 euros o 20 euros més perquè passa una bona estona, i a més jo crec que l'horari és fantàstic, no? 12 del migdia, el rival també, la rivalitat, vull dir que tot acompanya, però la veritat és que tenint en compte la xifra de l'última xifra d'entrades venudes, que era 25.000 aproximadament, Laia, sí que avui ens hem trobat a prop de les 40.000, es nota que la gent va a última hora, i a mi m'ha sorprès de primeres a veure que carai, que ja estàvem pràcticament fregant el ple d'entrades venudes.
Sí, hi ha hagut molt soroll aquesta última setmana, i també és veritat que nosaltres segurament, com que treballem en això, doncs sabem amb molta més previsió que juga aquest partit, que hi ha un clàssic, que jugarà Montjuïc, però molta gent potser s'han assabentat aquesta mateixa setmana. Jo repeteixo, són unes xifres d'èxit, i crec que el Barça ha sabut fer molt bé aquesta transició de quan obrim el Camp Nou i a partir d'aquí com gestionem el preu de les entrades i com gestionem tot el públic, i crec que l'evolució ha estat molt bona, i demà, diumenge, és cert que per les circumstàncies doncs has de pagar un preu de lloguer, però que es farà molt bona caixa. Recordem que venim de l'any passat, que el dia del Chelsea es va recaptar 1,2 milions d'euros amb ticketing al Camp Nou, que és una xifra brutal i impensable fa només dues temporades, quan parlaves de partits del femení.
D'aquest partit, d'aquest Barça-Madrid, n'ha parlat la Laia Coll amb la Salma Parayuelo, la màxima golejadora del Barça amb 6 gols juntament amb Oshoala. Així viu Parayuelo les hores prèvies al clàssic de diumenge.
Dos dies per al clàssico, sensacions?
Bueno, pues buenas, con muchísimas ganas, mucha ilusión. Como siempre, pues un partido bonito de jugar.
Deportivamente, ¿cómo llega el equipo?
Bueno, yo creo que llega, bueno, con buenas victorias, este último partido de Champions, bueno, estamos con confianza, en los entrenamientos también tenemos muchas ganas y bueno, con esa ambición de seguir ganando.
¿Crees que el Madrid puede acusar el desgaste físico del partido de Champions contra el Chelsea? Jugó un día más tarde, tienen menos rotación.
Bueno, al final ese día yo creo que también se nota, pero lo que te digo, pues se juegan partidos muy seguidos y creo que somos profesionales, al final estarán preparadas para el domingo, sea con un día más, un día menos, y a ver cómo sale la cosa.
El Madrid es el gran rival, sí que hemos visto que en los últimos años, la última temporada en el clásico de aquí en el Johan se ganó por la mínima, luego estuvo la Supercopa que se fue a la prórroga. ¿Cómo ves al Madrid de esta temporada? ¿Crees que tiene armas suficientes para poder ganar al Barça?
Bueno, ha tenido una buena evolución y si esta temporada pues ha fallado poco, la verdad, están bien y seguro va a ser un partido disputado.
¿Qué significa jugar un clásico como jugadora del Barça?
Es el partido yo creo más especial de jugar, con más ganas de afrontarlo, y para mí es súper, súper especial. Estamos todas yo creo que súper motivadas para este domingo.
Y vais a jugar en Montjuïc, un estadio nuevo. De momento conocéis el Camp Nou, Montjuïc es un estadio nuevo. ¿Qué esperáis de este partido, de este campo, de la afición?
Bueno, eso, el apoyo de la gente. Ahora el sábado entrenamos allí, pues probaremos el campo, a ver, seguro que se juega de maravilla. Y nada, simplemente disfrutar ese día.
¿Es importante esto para las jugadoras, probar el campo, el césped del día anterior?
Claro, claro que es importante. Al final, todos los campos cambian y el hecho de estar en él, de probarlo, de al final situarte un poco en campo, ya te da cierta ventaja para el día de partido tener esa tranquilidad de ya conocer lo que has pisado.
¿Tú a nivel personal cómo estás?
Bueno, yo bien, estoy bien. Empezando una nueva temporada aquí en el Barça con muchísima ilusión, igual o más que el año pasado, y con muchísimas ganas de este partido.
Podio en el Balón de Oro, ¿qué es el reto que te marcas? ¿Cuáles son tus límites o tus objetivos a corto plazo?
Bueno, hay muchos aquí, hay muchos. Seguir aprendiendo, como lo hago cada día, del vestuario, de las compañeras, de los entrenadores. Seguir mejorando, cogiendo conceptos. Me queda muchísimo por hacer aún.
Por tus cualidades a veces se habla como Salma de revulsivo, ¿no? De aquello de mejor que salga en el once titular o dejarla para la segunda parte por si el partido no va del todo bien, es capaz, tiene la capacidad de cambiar el partido. Pero imagino que todas jugadoras y tú también, once titular, ¿no?
A ver, sí, a todas nos gusta salir de titular, pero lo que te digo es al final son decisiones del entrenador y nosotros somos como las cartas en el tablero y según cómo quiera jugarlas.
Gracias y suerte.
Gracias.
Salma Parallelo, el micròfon de la Laia Coll quan arribem ara mateix a un quart d'una de la nit. Han entrat fins i tot ja el Jaume Navera i el Joan Camí envaint el territori de la tertúlia avui que ens venen a parlar d'aquesta sanció històrica a l'Everton. 10 punts a la Premier. Li han retirat a l'Everton, que bé, té l'avantatge de que els de Quest de la Premier League, diguéssim, estan pitjors que ell, o estaven pitjors que ell, i pràcticament amb dos puntets que té ara mateix sobre la permanència no té massa difícil salvar-se, però és una sanció històrica perquè des de que es va instaurar la Premier el 1992 mai se li havia retirat punts, o almenys aquesta quantitat de punts a un equip, i en aquest cas a l'Everton. Així que de seguida en parlem amb el Jaume Navera. Hola, Navera, bona nit.
Què tal? Bona nit.
No sabia que eres company de pis amb l'Albert Fernández.
Doncs resulta que sí. I aquí estem un altre cop, no? Sí, com deia Abelardo, aquí estem otra vez.
Aquí estem. És un detall que m'agrada molt.
Sí.
Qui cuina?
Els dos.
Cadascú es fa el seu. Aquí no es treballa en equip.
Sopars romàntics a un dia?
Som nihilistes.
No, l'una amb l'altra no. Amb altres persones, doncs...
Fantàstic. I el Joan Camí també, que corre per aquí. Hola, Joan. Bona nit. De seguida ens ho expliquen, el Camí i el Naveira, per què s'ha sancionat a l'Everton. Abans tanco tertúlia, Marvà, Albert Fernández i Toni Joan Martí. Gràcies un dia més per formar part de la tertúlia dels divendres.
A vosaltres.
Gràcies.
A
vosaltres.
I a la Laia també la deixo marxar. Gràcies, Laia. Fins demà.
Bona nit.
Una pausa i de seguida la volta al món amb el Camí i el Naveira, parlant d'aquesta sanció de l'Everton i d'alguna cosa més.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només del 15 al 30 de novembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 30 de novembre. Consulta condicions a opel.es.
seguida, el millor del futbol internacional. Abans, un consell, perquè el proper 25 de novembre no et perdis l'oportunitat de viure l'espectacle de la Kings League al Palau Sant Jordi. Podràs veure de ben a prop els streamers més seguits del moment, com Ibai, The Gref, DJ Mario i molts d'altres, amb actuacions musicals com RB, FB, Beret, The Tiets o Íñigo Quintero. Viu l'última final de la temporada de la Lliga, de la que tothom parla. Festa amb la teva entrada. Nosaltres el que fem és anar a fer una volta pel món.
La volta al món.
I, lògicament, volem parlar d'aquesta notícia bomba a Anglaterra. La comissió independent de la Premier League ha sancionat l'Everton amb la retirada de 10 punts per incomplir les normes de benefici i sostenibilitat de la Lliga. Clar, dit així, dius, d'acord, però què ha incomplert l'Everton, no? Camí, Naveira, d'on ve això, d'on raja? Perquè no crec que sigui una cosa que s'hagi produït de la nit al dia. Hi ha d'haver algun precedent. A on es remunta això, Camí, aquesta sanció que hem conegut avui oficialment de l'Everton?
Bé, com deies, és la primera vegada que hi ha aquest tipus de sanció. Sí que és cert que se'ls ha retirat punts en alguns equips de manera molt puntual, no tant, és a dir, no arribant als 10, però sí que hi ha hagut aquest tipus de sanció. Però vaja, el que diuen les normes és que els clubs poden perdre un màxim de 105 milions de lliures en 3 anys, però l'Everton va registrar pèrdues de 370 milions de lliures entre el 2018 i el 2021. A partir d'aquí és el Leeds United i el Burnley qui denuncien aquestes irregularitats de l'Everton, i la Premier remet al conjunt de Liverpool una comissió independent que s'encarrega d'investigar aquestes irregularitats, que necessiten temps en aquest cas per investigar-ho bé, tot el que ha passat fins avui, que han emès aquest comunicat i els han retirat aquests 10 punts. Però vaja, jo crec que portarà cua. Ja si llegim el comunicat de l'Everton, evidentment ells defensaran el que hagin de defensar, però l'últim paràgraf ja diuen que a partir d'ara miraran amb lupa doncs tot el que facin els altres clubs. Després en parlarem, perquè hi ha altres clubs a la Premier, per exemple el Chelsea, el City, que estan en una situació certament compromesa.
Per què el Leeds i el Burnley? Sí, jo pregunto, i disparo. No sé si té alguna lògica de que siguin aquests dos clubs i només o d'altres.
Bé, jo crec que més enllà de que ells doncs consideren que respecten més les regles, és que també durant el moment en el qual ells van denunciar, doncs eren rivals directes de l'Everton, i entenc, o sigui, en la lluita per la permanència, ja entenc que això va tenir influència.
De fet, ja reclamen danys i perjudicis, i reclamaran també els calés que, segons ells, han perdut baixant, no?, a segona divisió, en contraprestació a l'Everton, que continua a la Premier League. Però clar, com deies, l'Everton ara vigilarà els casos del City, del Chelsea. Avui llegia un article al Times, al Times, no el Daily Mail, o amb tots els respectes, o el The Sun. No, el Times, que deia, i posava sobre la taula la possibilitat de que el Manchester City i el Chelsea, si aquesta comissió independent que investiga diguéssim els delictes del fair play financer o que alguns clubs se saltin les normes, la possibilitat de que baixessin de categoria directament.
Sí, és una hipòtesi. També es parla de possible reducció de 30 punts, que realment, doncs, en el moment en el qual caigués aquesta sanció, doncs seria un pal duríssim, però clar, és que en el cas del Manchester City estem parlant de més de 100 càrrecs relacionats amb el fair play financer durant doncs un marge de temps molt estès. I evidentment, doncs, si comparem les infraccions que ha pogut cometre l'Everton amb les que pesen, almenys pel que fa a les acusacions sobre el Manchester City, home, no sé si seria desproporcionat realment.
De fet, ho estan investigant, és a dir, encara no hi ha una resolució. Després veurem què passa, perquè ja sabem com funciona aquest món, i sempre és més fàcil, doncs, perjudicar o castigar els equips petits, però sí que és cert que si comparem el cas de l'Everton, que hi ha hagut només aquesta, una única denúncia per part d'aquests clubs a la Premier respecte a tot el que ha incomplert en principi el City, home, doncs la lògica ens diu que els haurien de penalitzar d'alguna manera. De fet, del que es queixen molts clubs és que el City no hauria proporcionat tota la informació que s'ha de proporcionar respecte a transferències, vendes de jugadors, etc. Però vaja, ja porten uns quants mesos investigant, des del febrer, diria, que es va saber aquesta notícia d'aquesta temporada, i veurem, perquè evidentment no és el mateix investigar el que ha passat amb l'Everton que tot el que està passant amb el Manchester City, i fent cas al que ha dit l'Everton en aquest comunicat, a veure quina és també l'actitud dels altres clubs, no? D'ostres, heu perjudicat a un club que probablement ho mereix perquè ha fet malament les coses, però és que n'hi ha d'altres que fa molt temps que no ho fan bé i també se'ls hauria de castigar.
Veurem què passa. Avui també volem parlar dels incidents que hi ha a Bulgària, relacionats amb la selecció de Bulgària i i la seva federació. Naveira, sí. Què està passant a Bulgària?
Bé, ahir es va jugar el Bulgària-Hongria, on els hongaresos van aconseguir la classificació per l'Eurocopa, i bé, que jo recordi, és el primer cop, traient segurament el partit del Barça l'1 d'octubre i els partits de la pandèmia i de més, on un partit es disputa a porta tancada sense que hi hagi cap sanció que faci, doncs, que obligui a que el partit s'hagi de jugar a porta tancada. El tema és que després de perdre 0-2 a casa davant Lituània a l'última tura de seleccions, doncs l'afició a Bulgària es va cansar de l'estat lamentable en el qual està el seu futbol, tant pel que fa a nivell de clubs com de selecció, i es va decidir que en el minut 18 de tots els partits de Lliga hi hauria protestes contra l'actual junta directiva de la federació. El 18 és perquè porten 18 anys al poder. Després de tot això, doncs bé, hi ha hagut a les últimes setmanes entrevistes als mitjans búlgars, doncs, a gent dels que manen. Per exemple, doncs tenim Jordan Lechkov, que en el seu dia va ser una peça molt important de la Bulgària que va jugar el Mundial del 94 i que van arribar, de fet, a les semifinals, i que és el vicepresident de la federació. I bé, doncs, ell va defensar, doncs, que la federació ho estava fent molt bé, que tot era culpa dels altres, i, de fet, va dir una frase que era qui vol que dimitim, com una mica menyspreant, no?, l'opinió de molta gent. I després, en canvi, a l'oposició hi ha un altre nom molt conegut del futbol búlgar, com és Dimitar Berbatov, que porta molt de temps, doncs, denunciant la corrupció, no?, a la qual està caient a la federació, i la mala gestió. Llavors, bé, tornant a aquest Bulgària-Hongria, la federació búlgara va fer tot el possible per complicar l'assistència al partit, canviant-lo de seu primer i fins i tot buscant que jugués a porta tancada per uns suposats motius de seguretat recollits en un informe que van enviar a la UEFA i del qual no s'ha fet públic el seu contingut. De fet, la Federació Búlgara va dir que per recomanació a la UEFA s'havia de jugar a porta tancada, però no ho van explicar públicament per què. Primer van intentar moure el partit de Sofia a Plovdiv, a un estadi que encara està en obres, i de fet la federació va anunciar que el partit es jugaria allà sense que les pròpies autoritats de la ciutat de Plovdiv ho sabessin. I bé, doncs, també sota l'amenaça de que si no emetien un comunicat dient que l'estadi estava llest per acollir el partit, els podrien treure la llicència per competir a primera divisió als dos clubs que juguen a la ciutat, tant el Lokomotiv com el Botev. Després ho van intentar...
Directament.
Després van intentar moure una altra ciutat, que és Karjali, que és una ciutat que està molt lluny de Sofia, com a 3 hores en cotxe, i bé, doncs al final s'ha acabat jugant a Sofia i a porta tancada, que era el que volia la federació. També la UEFA en certa manera ha sigut còmplice de tot això. A dins de l'estadi no hi va haver les protestes contra la federació, que realment, doncs, l'organisme volia evitar que succeïssin,
però
sí que hi va haver molts incidents, sí, hi va haver fortes protestes als voltants de l'estadi i enfrontaments entre aficionats i policia que van acabar amb 33 agents i 24 aficionats ferits, o sigui, pràcticament 60 persones, doncs, que ahir, com diem, van acabar ferides.
I crec que fins i tot un membre del govern, el viceministre de l'Interior, ha dimitit ja després d'aquests incidents. Déu-n'hi-do el que està passant a Bulgària, intentant canviar de seu el partit i, a més, intentant que jugués a porta tancada.
I ho van aconseguir, perquè es va jugar, diem, a Sofia, sense públic i amb totes les protestes a fora.
I la UEFA... callada,
sí, la UEFA no...
Cap comunicat, no hem vist res...
No, còmplices, sí, el que hem dit.
En fi, res que no sorprengui d'aquesta organització. Un parell de coses més. D'entrada, el Nàpols té nou entrenador. Qui és?
Walter Mazzarri.
Walter
Mazzarri, que, a veure, és un entrenador que crec que el Joan coincidirà amb mi, que està una mica passat de voltes ja a aquestes alçades, en ple 2023, a punt d'entrar al 2024.
Sí, hem passat d'Espaletti a Mazzarri.
Sí, sí, sí. I que al final... Tot ve donat perquè, a veure, De Laurentiis, el president del Napoli, havia decidit a l'anterior aturada de seleccions que es carregaria Rudi García. El tema és que no tenia clar qui seria el substitut. Abans de conèixer que fitxaria Walter Mazzarri, doncs s'havia conegut una oferta a Igor Tudor, que havia sigut entrenador últimament de l'Olímpic de Marsella. Demanava 2 anys Tudor, al final li oferien un, i l'únic que ha acceptat aquestes condicions és Walter Mazzarri, i De Laurentiis ha tirat d'ell perquè va ser l'entrenador que va iniciar aquesta gran etapa del Napoli i que va ser el primer que el va classificar a la Champions.
Però fa 10 anys.
Clar, aquesta és la qüestió.
Aquest és el drama.
Mm. Quina manera de gestionar un club que venia de guanyar la seva tercera Scudetto,
Sí,
i que té molt bona plantilla, és a dir, si haguéssim continuat el projecte, crec que el Nàpols hagués pogut consolidar-se, almenys intentar-ho, com un equip de competició europea, de Champions, i lluitant per l'Scudetto cada temporada.
I ara, a més a més, deu anar, no està entre els 4 primers, juraria, de la Lliga Italiana, no?
Quart o cinquè, crec que va.
Quart, sí. Sí, quart, però a 10 punts de l'Inter. Mm.